Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, Lideratges, el programa dedicat a la dona i al seu entorn professional.
Benvinguts al Lideratges, el programa d'Onda Cero Catalunya que vol donar veu a la dona, als negocis i al seu entorn professional. Quan parlem de la carrera professional d'una persona, pensem en el període des de que s'incorpora al món laboral per primera vegada, bé perquè acaba la carrera o els estudis, fins a la seva jubilació. Durant aquest període, que pot durar una mitjana de 45 anys, poden produir-se diverses circumstàncies que són comuns a homes i dones que afecten per igual la seva carrera professional, canvis de feina, ampliació d'estudis, etc. Menys una, la maternitat. La maternitat, en moltes ocasions, suposa una aturada professional que en un moment en què la dona s'està desenvolupant professionalment, que en molts casos està plena de reptes i objectius a assolir per ser promocionada i que aquesta aturada provocada per la maternitat, que coincideix per edat entre els 25 i 35 anys, fa no només perdre velocitat a la seva trajectòria, sinó també perdre sou. Ja no es tracta del conegut sostre de vidre, sinó del graó trencat en l'escala professional que es produeix en un moment en què es decideix ser mare. El programa d'avui, el quart programa de la temporada, a l'espai d'actualitat, la Lídia Sandalines, responsable de Comissions Obreres de Catalunya, al grup tècnic de bretxa salarial del Consell de Relacions Laborals, ens parlarà de l'informe del Banc d'Espanya sobre l'impacte de la maternitat a la bretxa salarial. A la tertúlia debatrem sobre maternitat i carrera professional amb Anna Mercader, directora de la OD Cambra i presidenta de l'associació 50-50 Lideratge Compartit, Rosa Alarcón, presidenta de TMB i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, i Esther Casademont, fundadora de Universe People i coautora del llibre El Timo de la Superwoman. Descobrirem la nova iniciativa liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que és la creació del Consell de la Dona en l'àmbit industrial. Seguirem amb la secció Corresponsabilitat, on Pep García, director general de MagChef, ens explicarà com gestionen a casa i a la feina les responsabilitats familiars, i acabarem amb la secció Empresa en femení, amb la Lídia Codinax, organitzadora de béns i relacions públiques i cofundadora de Woman Evolution. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials de Onda Cero Catalunya amb el hashtag Lideratges i a deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar. Estem a Facebook, Twitter i Instagram. Comencem el Lideratges!
Lideratges amb Ariadna Belver.
Comencem els Lideratges, que avui volem dedicar a parlar sobre la maternitat. Com incideix negativament sobre els sous de les dones treballadores fins al punt que les penalitza i la bretxa salarial que pateixen envers els treballadors masculins. Segons un estudi presentat pel Banc d'Espanya, les dones passen a guanyar un 11% menys al tenir un fill, una disminució que arriba al 33% al cap de 10 anys de tenir fills. En la mateixa línia es mostra l'informe presentat per Comissions Obreres sobre la bretxa salarial entre homes i dones, que afirma que les dones cobren una mitjana d'un 22,2% menys que els homes, és a dir, uns 5.000 euros menys a l'any que els homes. Per parlar sobre aquest tema, tenim avui amb nosaltres a Lídia Sandalina, responsable de Polítiques d'Acció Social de Gènere de la Secretaria de Dones i Polítiques LGTB de Comissions Obreres de Catalunya. Benvinguda, Línia. Com estàs?
Sí, treballant com podem des de casa, de moment, però bé.
Però anem fent, molt bé, jo sí. També estic des de casa. Mira, a l'informe que vau presentar sobre la bretxa salarial, afirmeu que les dones cobren de mitjana un 22,2% menys que els homes, uns 5.000 euros menys a l'any que els homes. Com arribeu a aquesta conclusió? D'on surten aquestes xifres?
Bueno, aquestes dades surten de l'enquesta d'estructura salarial del 2018, que són les últimes dades que s'han presentat oficialment, i és un abans de l'enquesta, perquè aquesta enquesta s'ha d'ampliar encara més, amb més detalls de sectorialitzats, creuen moltes més dades, però a l'avançament de l'enquesta ja diu això. Aquesta enquesta es va presentar, bueno, les dades aquestes es van publicar el juliol.
És una enquesta que veniu fent de fa 11 anys o heu començat aquest any?
No. L'enquesta d'estructura salarial és una enquesta que fa l'Institut Nacional d'Estadística. El que passa és que nosaltres el que fem és recollir les dades de l'enquesta i fem el nostre anàlisi també per poder incidir en les nostres actuacions a les empreses i veure com modificar aquesta situació de bretxa salarial, perquè efectivament la bretxa salarial és del 22%, però tal com deies, això és global amb totes les dones. Però si mirem per les edats de les dones, la bretxa salarial es va modificant. I llavors hem comprovat, i es veu, tal com diu també l'informe del Banc d'Espanya, però que es veu que el salari de les dones augmenta menys que el salari dels homes a mesura que fem la nostra vida professional o carrera professional, i la bretxa salarial, la diferència entre els salaris d'homes i dones es va engrandint a mesura que ens fem grans, i arriba a assolir el 27,9% a partir dels 55 anys. I si anem ja a valorar una mica el que serien les pensions fruit de la nostra vida laboral, la bretxa salarial amb els homes seria del 37,7%.
Déu-n'hi-do, perquè també en la mateixa direcció de desigualtat està l'estudi presentat pel Banc d'Espanya, que afirma que les dones guanyen un 11% menys al tenir un fill i que arriba al 33% al cap de 10 anys. Unes dades, no?, molt sorprenents, tenint en compte que els homes acostumen a ser responsables del 50% del naixement de les criatures, normalment, no? I que, en canvi, a ells no els hi afecta el sou. No els hi afecta a ells el sou. Són pares, però no. Per què creus que segueixen donant-se avui en dia aquesta disminució de sou i aquestes diferències?
Bueno, perquè la concepció continua sent la mateixa. Les dones, quan tenen criatures, les han de cuidar i sembla que això afecta a la nostra capacitat professional. I ho dic en cometes perquè els homes, quan tenen fills, és al contrari. Sembla que tenir fills els fa més responsables i, i professionalment se'ls valora més.
Quines polítiques consideres que s'haurien d'aplicar per eliminar aquestes desigualtats? Quins consells o recomanacions feu a les empreses i treballadores per eliminar aquesta desigualtat?
Fan falta moltes coses, no? Perquè la bretxa salarial, en el fons, no reflecteix més que totes les bretxes que tenim en el conjunt de la vida laboral. Llavors, és imprescindible per nosaltres l'elaboració dels plans d'igualtat, que la Llei Orgànica d'Igualtat, que obligava a fer plans d'igualtat a les empreses de més de 250 persones, és de l'any 2007, però amb un estudi que hem fet nosaltres com a comissions, un estudi, veient quins són els plans d'igualtat que s'han fet, veiem que l'any passat es va publicar un decret on l'obligatorietat dels plans d'igualtat serà per les empreses de més de 50 persones a partir del 7 de març de 2022. A l'actualitat, amb el que nosaltres hem mirat en els registres, això voldria dir que a Catalunya aquest any haurien d'haver-hi 5.541 empreses que tinguessin plans d'igualtat, però aquesta realitat és totalment...
No és real, no es compleix.
No, perquè a més, inclús els ajuntaments, les administracions públiques haurien de tenir plans d'igualtat obligatòriament i no es té. La majoria administracions públiques, sí, complicat.
Tampoc. Sí. Bueno, doncs, a veure si ens posem tots les piles. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Lídia Sandalina, responsable de Polítiques d'Acció Sindical de Gènere de la Secretaria de Dones i Polítiques GTIB de Comissions Obreres de Catalunya. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
I ara comencem amb la tertúlia de lideratges, on volem parlar sobre com compatibilitzar la maternitat amb la carrera professional. Un tema encara molt complicat per a moltes dones i en el que, com hem vist abans de la secció d'actualitat, es troben amb moltes dificultats extres afegides per un sistema que, en comptes de premiar-ho, sembla que ho penalitza. Per parlar sobre aquest tema, avui tenim amb nosaltres a Anna Mercader, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i presidenta de l'associació 50-50 Lideratge Compartit. Benvinguda, Anna.
Hola.
Esther Casademont, fundadora d'Univers People, coautora del llibre El Timo de la Superwoman i cofundadora del grup Mirada Plural per impulsar la presència femenina als consells d'administració. Benvinguda, Esther.
Gràcies.
I Rosa Larcón, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, presidenta de TMB i d'Alimet. Benvinguda, Rosa.
Hola, què tal?
Hola a totes. I primer de tot, m'agradaria preguntar-vos, en el vostre cas, com a mares treballadores, si us heu trobat algun cop amb alguna problemàtica a l'hora de compatibilitzar vida familiar com a mare i la vostra feina. Rosa, si vols, comencem per tu.
A veure, sempre trobes incompatibilitat, sobretot quan els nens, jo ara ja els tinc molt grans i les preocupacions són unes altres, però quan érem més petits sempre pateixes una mica, perquè això de fer de mare no ve manual i allò facis el que facis, mai saps si ho estàs fent bé o estàs fent malament. Jo, de totes formes, ho he viscut bastant. És evident que hi ha hagut situacions concretes de quan estan malalts, quan les coses no van com les tens organitzades, doncs se't destrota el dia. Però bueno, jo ara que els tinc més grans també puc dir-te que estic molt contenta de com ha anat tot plegat.
Molt bé, Anna, i tu, en el teu cas?
Bé, o sigui, totes les dones que hem tingut fills sabem que sempre i sistemàticament durant tota la vida hem hagut de fer malabarismes, buscar solucions individuals, demanar favors, una gran organització i portar l'univers de tot el que és la família en el cap per anar organitzant tot. I això, per què? Perquè estem en una societat en què realment no posen al centre les persones i realment lo de la maternitat, encara que s'omplin la boca polítics i gent i experts, no s'ho creuen. Vull dir, una cosa és el que parlen i l'altra cosa és la realitat. Vull dir, els horaris, la manca de serveis gratuïts, la incompatibilitat d'una carrera professional continuada. O sigui, les empreses penalitzen el fet de ser mare, no només el fet de ser mare, sinó penalitzen per si un cas ho ets. O sigui, a les noies joves els hi pregunten si volen ser mares. Una pregunta anticonstitucional. Sí, però sí. Això és el que hi ha.
Ja. Esther, en el teu cas, que a més és una mica peculiar també, no?, per una situació que et vas trobar, com explica una mica, que t'has trobat alguna problemàtica, no?
Sí, jo molt d'acord amb les meves companyes. La veritat és que tinc una situació personal una mica potser especial, però que no fa més que venir a agreujar tot això que estem parlant. Jo em vaig quedar vídua amb tres nanos bastant petits i aleshores doncs, ja era molt complicat quan tenia el meu company i el pare dels meus fills, però es va complicar molt més quan, òbviament, en lloc de quatre mans em vaig quedar amb dues, i amb feina, amb despatx propi, amb hipoteques, amb criatures, amb bràquets, amb motxilles, amb escoles, tot això. Realment mires endarrere i dius, com ho he fet? No ho sé, ho he fet i ho he fet cada dia.
I ho has fet molt bé.
I és el que volia comentar. Només com per aportar en el debat, inclús per totes quatre, perquè les quatre estem allà mateix jugant en el mateix camp. Jo penso que el tema de la conciliació s'ha de treure una mica només del tema del cuidar de les criatures, sinó portar també al terreny personal, d'en vull formar, vull fer esport, vull sortir. I ara, amb el cas meu, per exemple, doncs que et trobes que t'arriben pares a càrrec. I jo no he trobat gaire diferència entre cuidar els meus fills i portar-los al pediatre que portar doncs, la meva mare o la meva sogra al metge o a fer una radiografia o aquest tipus de coses, que torna a demanar-te que tornis a conciliar. O sigui, és com tancar una mica el cercle.
I tant.
I pensava que amb 50 anys sí, acabava, doncs resulta que no, que torna a començar.
El que passa que, o com a mínim com ho estic vivint jo en aquests moments, també és veritat que respecte als meus pares hi ha passos endavant. No és la meva situació, és que jo és que tinc parella i per sort és hiperactiu, i realment ens estem, allò, els rols, tot i que sempre soc jo més segur la que té el tema familiar al cap, però els rols en aquests moments estan molt,
molt equiparats a casa meva, com a mínim. Però és un tema individual, allò... No és un tema col·lectiu com a societat, sinó que a poc en l'espai familiar hem anat trobant solucions, però que són solucions individuals i que, com dèiem, estan penalitzades moltes vegades col·lectivament.
Okay. Us heu trobat que pel fet de ser mares us hagin tancat algunes portes en l'àmbit laboral? Anna.
Bueno, no, una no, moltes. I, vull dir, va, moltes. Jo ja porto molts anys, ja sóc molt gran, ja estic jubilada i no només a mi, sinó a tothom. O sigui, els alts càrrecs està demostradíssim amb números i nosaltres hem fet des de l'Observatori de l'Empresa Economia totes les investigacions possibles i està demostrat números sobre la taula que sistemàticament a dalt a les decisions i a les direccions i als consells d'administració tots són homes. La gran majoria són homes. I les dones pues, no arriben perquè hi ha no un sostre de vidre, un sostre de ciment. I sobretot és una qüestió de voluntat política. Hi ha una llei d'igualtat, que és la llei que vam fer, i vam col·laborar i vam participar totes les organitzacions de dones del 2015, i en aquella llei està claríssim que s'ha d'haver-hi equilibri entre homes i dones i entre els dos de decisió. Això no es compleix, ni s'ha complert mai, ni tenen ganes de complir-ho ningú. I això és així. Potser som molt radical, però és el que hi ha. I a veure, una cosa, les organitzacions i les empreses, el 60% de la feina de l'administració de l'organització porten dones. Cosa que estan sempre sota dels que decideixen.
Sí, sí.
Bueno, el primer pas que ha fet la Sara Berbel de posar 50% a la direcció dones la primera vegada. La primera vegada.
Sí. Jo és el que t'anava a dir. Jo en aquest sentit estic en una organització privilegiada en el qual jo, a veure, soc presidenta d'una gran, de la cinquena companyia de Catalunya en aquests moments en un consell d'administració. Estic a l'Ajuntament de Barcelona on això, la Sara Berbel ha fet la feina de que el 50% de les directives són dones i en l'administració en general en aquests moments el tema de la promoció de les dones i la conciliació jo crec que és dels llocs on està millor la cosa. Però realment el problema no és tant a l'administració, que jo crec que a l'administració sí que s'han fet passos endavant i molt clars i molt ràpids, sinó que està també en altres àmbits empresarials. I és evident que les dones encara hem de lluitar i hem de continuar. I jo per al tema de la maternitat et dic la veritat, m'he llençat sempre. És a dir, en moments que racionalment jo hauria d'haver dit que no oportunitats de feina, he dit sempre que sí, malgrat la maternitat. També he tingut la sort que me les han ofert malgrat ser mare de criatures petites. O sigui que l'única pregunta que se m'ha fet, i aquesta pregunta sí que se m'ha fet, i ja podràs amb els nens? Aquesta pregunta sí que se m'ha fet. Se m'ha fet l'oferta, però la pregunta és, i amb els nens tan petits que té?
I els homes això no els hi pregunten,
no?
Els
homes,
no els hi pregunten. Molt bé, Esther, i tu?
No, jo sí que he tingut dificultats. He tingut dificultats i he tingut hàndicaps importants i, a més, se m'ha comunicat, tristament, que el no realment era la meva capacitat de viatjar i després l'accés doncs, a consells. Cada vegada que se m'ha fet algun tipus de proposta per anar a parar doncs, amb un òrgan de governança d'una institució pública o privada, amb un patronat, amb una junta directiva, amb un consell d'administració o amb un consell assessor, ha sigut per qüestions de hem d'equilibrar. O sigui, necessitem dones, tenim tants homes que hem d'equilibrar. Cosa que m'ha, perdoneu, rebentat cada vegada.
A mi això em treu de polleguera.
Anna, jo crec que això, i Rosa, us ho heu trobat moltes vegades, allò de dir, no, no, sí. Dones. I això com és? No, és que tots els trajos són blau marí i de color gris. Llavors necessitem una americana pistatxo i una fúcsia, allò que dius, bueno, per favor, i per això em crides, ara, perquè has de posar una nota de color, doncs moltes vegades m'he permès el luxe, perdoneu, diu, doncs no, si és aquest el motiu no vull venir. Ja està, sí, és la meva aportació i la meva contribució de ser un altre estupendo i haver-te'n recordat abans. Però és que jo al·lucino, noies, o sigui, fa 25 anys que estem discutint el mateix. O sigui, sí. Què està passant? Sí.
Exacte.
Tens tota la raó, Esther. I ara nosaltres estem fent des de 50-50 un altre pas, i és, en les taules, no, una dona, perquè faci color, no. O ens poseu el 50% de dones o fora.
Exacte.
Ja està, ens hem de posar d'acord totes, de dir, bueno, s'ha acabat aquí el bròquil.
No, jo vaig començar a fer els primers tallers de diversitat i d'equitat, escolta, amb tu hi tenia 25 anys, no em puc creure que tingui 56 que seguim debatent d'això, o sigui, seguim fent intents dels 56, i tots els intents són bons, i tots els projectes són bons, però potser al final que creem una única entitat o associació o plataforma, digueu-li com vulgueu, de dir, escolta, totes a unes. Sí. Si una diu que no, totes hem de dir que no. A veure si...
Sí.
No sé si fem un 155, una mica femení, de veritat.
Sí, tens raó.
Rosa, crec que potser també és interessant el teu cas com a mare i dedicar-te a la política. Això afecta? Com afecta la carrera política, la maternitat?
A veure, jo de fet de carrera política fa un any només que m'hi dedico. Sempre he estat molt vinculada al PSC, diguem, com a partit polític, i sempre he fet coses dintre del partit i he tingut, no en primera línia de política, però sempre he estat treballant en feines de moltíssimes hores, sobretot de moltíssimes hores de dedicació, caps de setmana inclosos i això. I això ho faig, aquesta feina més enllà de la carrera política, és de la meva feina, que jo em dedicava molt a comunicació política i molt vinculada amb alcaldes, i és una feina de 7 dies a la setmana i 24 hores. A veure, la primera vegada que ho vaig començar a fer, el petit tenia 3 anys. I no sé com ho he fet, però ho he fet, saps? Allò fins i tot en dies que no tenia cap plan per poder cuidar els nens, em trobava, mira, sortia de xiripa, que en aquell moment, perquè jo tinc els pares juny i no podia tirar d'ells, i mira, m'he acabat sortint amb amigues, amb xarxa d'entorn, demanant favors, doncs això. I després, hi ha una cosa positiva per això, de que jo hagi estat tan poc a casa, perquè a vegades també el que ens crea a nosaltres és un sentiment de culpa. Jo tot, ho hem de treure a l'esfera política, a l'esfera pública, però hi ha un sentiment de culpa individual de ho estaré fent bé com a mare. No. Jo crec que als meus fills aquest fet els ha donat una gran autonomia. El fet de que s'hagin hagut d'espavilar, de que hagin hagut de... Pues que no tenien a la mare perquè els hi resolgués tot, que jo no pogués fer la protecció molt forta d'ells, en aquests moments, que encara els tinc a casa tots dos, la veritat és que, una, la relació és molt maca, perquè tenen el seu espai i han pogut fer... Han estat molt autònoms amb la seva forma de desenvolupar, i després, són molt autònoms i s'han hagut d'espavilar, i això també els ha ajudat a créixer com a persones.
Com a persones.
En aquest sentit,
Sí, estic totalment d'acord amb el que dius, Rosa, perquè a més es van fer tots uns estudis en què es demostrava que les dones que treballen, els seus fills, es beneficien molt més. O sigui, és mentida que sí. O sigui, per això ens hem de treure la culpa judaico-cristiana que se'ns transmet a través de tots els ancestres, no? Vull dir, s'ha demostrat que les dones que treballen i tenen fills, aquests fills pugen més de nivell cultural, estan més emancipats, més autònoms i són més plens com a persona. Que les dones que diuen em quedo a casa per cuidar-los perquè estiguin bé ells. Sí, és una contradicció, això,
És que s'hauria d'estar... Quasi.
Sí. Abans
no
a la secció...
No només amb l'efecte dels nanos, sinó inclús amb la configuració de la personalitat d'aquestes dones, que arriben als 50 anys i tenen un síndrome, no de nido vacío, sinó d'entitat i de projecte vital absolutament buit. I qui seré si no sóc la cuidadora dels meus fills? I aquí hi ha un problema de societat important.
Important. No, i després i aquestes dones que no treballen, a partir dels 50 anys, tenen un problema d'autoestima tan gran i de dependència econòmica, que aquesta dependència econòmica és la base també de la violència.
Sí, senyora. Sí,
és la causa.
Sí.
Tenim molt per
dir. Permeteu-me un moment que faci un recordatori de la gent que s'incorpora ara perquè sàpiguen amb qui estem parlant. Estem parlant amb l'Anna Mercader, la directora de l'Observatori de l'Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb l'Esther Casademont, fundadora d'Univers People i coautora del llibre El Timo de Superwoman, i Rosa Larcón, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB. Seguint amb la línia del que comentàvem, abans a la secció d'actualitat hem donat algunes dades molt interessants que m'agradaria comentar amb vosaltres. Segons un estudi presentat pel Banc d'Espanya, les dones passen a guanyar un 11% menys al tenir un fill i aquesta disminució arriba fins al 33% al cap de 10 anys de tenir els fills. Us sorprenen aquestes xifres o en sou plenament conscients?
No, som plenament conscients, som plenament conscients perquè la bretxa salarial, des de fa molt temps que la tenim qualificada i tenim molt analitzada, és entre un 16 i un 24%. I és més, quan més es puja d'escalofons, més bretxa salarial hi ha. Nosaltres tenim també un estudi fet que les dones, quan són directives, hi ha un sostre de vidre que és 50.000 euros a l'any. Amb ells els contracten d'entrada amb 50.000 o 60.000 euros i elles comencen amb la meitat i llavors és molt difícil en l'empresa privada arribar a les xifres gastronòmiques que cobren ells. I això és la causa de que la pobresa és en nom de dones. Avui en dia les dones que han treballat tota la vida es poden arribar a cobrar una pensió al 33 i al 36% menys que ells.
Sí,
és un drama.
Esther, des de la perspectiva de les empreses de selecció de personal, creus que aquestes dades es produeixen en tots els sectors de l'economia o només en uns determinats?
A veure, jo, francament, jo penso que més que plenament conscients, en som tristament conscients, perquè això és una realitat absoluta. Jo diria que més per l'experiència que jo tinc, jo fa 35 anys que tinc una empresa de reclutament i que treballo amb recursos humans, i us diria que no és un tema de pels sectors, sinó que és un tema de per les posicions. O sigui, és escandalós que sí o sí, amb un director de màrqueting, amb un director financer, ja dic director, fixeu-vos el biaix, no una directora, una directiva, amb un director comercial, amb un director d'operacions, directament el paràmetre estem parlant d'entre 80 i 100.000 euros. Si això és una directora, primer que costen molt més de trobar, i això entenc ho hem de fer mirar, però jo amb les àrees amb les que m'ho he trobat més és amb recursos humans. O sigui, la directora corporativa de recursos humans, que a més és al·lucinant, perquè diuen, Esther, he negociat el sou de tots els meus companys de comitè de direcció i sóc la que cobro menys. He negociat els seus fixes, els seus variables, els seus incentius i els seus complements, que si el cotxe d'empresa, que si el ticket restaurant i que si les colònies dels nens. I en canvi es troben amb que són elles mateixes, han negociat tot el paquet salarial dels companys, són les que estan cobrant menys. Jo el que diria és que facin el favor de demanar. O sigui, és un tema d'empoderament femení, perquè cauen amb el parany d'allò de la reducció de jornada laboral. No, jo com que teletreballo, no, jo com que plego dos dies a la setmana, no, jo com que vinc a les 10 perquè porto els nens. Clar, això és una trampa, perdoneu, mortal. Sí. Però mortal, sí, perquè aquí s'hi queden i això es va enquistant.
Clar, bueno, per això un dels avanços, mira, ahir vam donar des de l'Ajuntament de Barcelona el premi, que va ser un dels premis que vaig promocionar jo en el 2011, el premi de l'empresa innovadora amb conciliació. Doncs vam donar un premi, que precisament va donar la Sara Berbel, a una empresa que han posat 6 hores i mitja de treball per tothom, homes i dones, i així ningú ha de demanar reducció de jornada. És que és així. Coses radicals, i a més hem d'anar cap a una societat amb que el treball sigui intensiu, treballar menys i estar més per les persones, posar les persones al centre.
Bueno, incrementar la productivitat també, que és que si treballes,
exacte,
perdoneu,
que és una
si
treballes altra,
menys
exacte.
Temps, t'asseguro que t'ocupes de no perdre gaire el temps, perquè és que t'ha de condir, com diuen els adolescents.
Sí.
Sí, el que passa, a veure, estic absolutament d'acord, però jo que treballo molt des del sector públic, que segurament és on hi ha menys bretxa salarial i on el tema de la jornada és molt millor que a empresa privada, allò, perquè hem tingut també uns sindicats molt forts que han pogut fer una feina molt bona en aquest sentit. També us dic que hi ha una altra discussió que ara en el sector públic s'està produint, que és que aquesta reducció de jornada ens obliga a donar menys servei al públic i, per tant, penalitza també a les dones. És veritat que totes les feines telemàtiques ens ajudaran i poder fer tràmits online segur que ens ajudaran, però que la reducció de jornada en el sector públic el que et pot portar és que puguis oferir menys serveis i especialment a les dones que fan incompatible allò que puguin fer coses al mateix temps, o sigui, que puguin fer gestions que hauríem de fer i que el sector públic hauríem d'estar més oberts a poder fer gestions, per exemple, a la tarda, segons com. Bé, segur que les eines telemàtiques ens ajuden, però hem de fer una reflexió en tot aquest tema. El millor és que
que la gent ha de la tarda.
Sí, tens raó, Rosa, però llavors això és el mateix que quan vam estar discutint el tema dels horaris i l'organització dels horaris des de la Càmera de Comerç, hi havia el tema del comerç petit. Doncs pues escolta'm, sí. que es facin turnos i es crearà més ocupació. Ja està. Escolta, que s'ha de crear més ocupació. Cap on anem? I més ara amb el Covid. Cap on anem? Sí. O sigui, s'ha de crear més ocupació, repartir la feina i repartir la riquesa. Sí, sí, i la gent estarà encantada de treballar al matí uns i a la tarda uns altres.
Sí, sí, i una pregunta, què creieu ara amb tot això que hem viscut del Covid, la pandèmia, confinament, teletreball, la responsabilitat principal de cuidar fills i avis, com deia abans l'Ester, ha tornat a recaure sobre les dones, que alhora ho havien de compatibilitzar amb la feina. No? I això ha generat encara més estrès, més agobis. Com creieu que podem evitar que es donin aquests casos, que torni a recaure? Perquè quan a vegades ja has aconseguit acabar una faceta, de sobte torna una altra vegada la responsabilitat al damunt. Què recomaneu?
Sí, sí, perquè torna a ser aquell vell paradigma de la cura, o sigui, del cuidado. Sí. S'ha de cuidar sí. del que sigui, clar, de criatures, d'avis, de casa, d'encàrrecs, del que sigui. Li cau, o sigui, és com un hàbit del que no ens acabem de desempallegar. O sigui, li cau amb ella.
Però com ho podem revertir, això?
Bueno, aquí jo crec que hauria d'haver-hi un gran pacte. Digues. Uh-huh. Digues tu.
No, que jo crec que més que el tema de les empreses, aquí, perdoneu-me, hem de ser nosaltres, ja no dic les dones, perquè nosaltres ho som, o sigui, amb un nivell i amb una exigència d'equitat interna, matrimoni, parella, no parella, el que sigui, però brutal, o sigui, que demanin a les empreses i que demanin les parelles que tenen, que aquí la tasca s'ha de repartir, i no s'hi val que jo engegui la rentadora i posi la secadora i pensi què farem per dinar, I estigui connectada amb el meu jefe amb la multiconferència. Jo crec que aquí tenim un problema de que no sabem demanar a les dones moltes vegades. Uh-huh. Francament, hem de fer una mica la feina nosaltres també. Ni demanem, ni exigim, ni a casa, ni a la feina. És una cosa tremenda. Ni a nosaltres mateixes moltes vegades.
A veure, jo estic d'acord. Bueno, el que passa que, clar, el que no podem fer sempre és donar la culpa a les dones. Les dones han de lluitar i han estat lluitant. O sigui, tots els avenços que hi ha hagut ha sigut gràcies a que les dones han lluitat.
Sí.
Això és així. Vale. Aleshores, ara jo el que penso que és que aquí hi ha una dejadez de funcions dels polítics i de les administracions. O sigui, ha d'haver-hi un pacte. O sigui, tant que està de moda els pactes i fan pactes i comissions i consells per tot, perquè ara està de moda tot això, perquè no es faig per res, doncs un gran pacte dels agents socials de seure a la taula amb les dones i amb els representants reals dels interessos de les dones, de dir, organitzem la societat de manera que tothom sigui responsable de les persones. I això que sigui matxaconament, com quan ens foten tots els anuncis a la tele cada minut, matxaconament, de que tothom sigui conscient de que les dones i els homes som els responsables. I les administracions ho han de fer-ho possible. I la cultura ha de ser d'aquesta manera. I l'ensenyament igual. I aleshores transmetre aquesta cultura que ja hi és en els països nòrdics de que el més important són les persones i que les feines i les responsabilitats s'han de repartir.
Però per això en els països, més enllà de la lluita individual i de la situació, jo, en el meu cas és que no puc dir res, allò, perquè en el meu cas el meu marit cobra menys, està molt més a casa que jo, saps allò? I per tant, més enllà de situacions personals, de cadascú de nosaltres, jo crec que la gran diferència entre els països nòrdics i nosaltres és el que marcàveu vosaltres ara, és tots els ajuts que hi ha des del sector públic per allò, i que hi ha una consciència molt clara de que això s'ha de fer. O sigui, hi ha molt ajut des del sector públic per poder fer això.
Clar.
I aleshores l'ajut aquest al sector públic que es fa des del sector públic és fonamental, que és el que estàveu reclamant.
Exacte. Bueno, Espanya, Espanya és el país d'Europa que menys ajuda les famílies.
Exacte.
En general, està demostrat. I per això tenim la taxa de natalitat més baixa. És així.
Clar.
Avui en dia la joventut, si és que no es poden ni mantenir ells,
no tenen accés... No puguin tenir criatures.
No és que no vulguin, és que no poden perquè no es poden mantenir ni ells mateixos, ni poden independitzar-se de casa.
Els contractes precaris dels joves en aquests moments són de les coses que estan fent més mal.
És molt preocupant.
I és molt preocupant.
Sí, perquè el precariat s'ha cronificat, eh?
Exacte.
Tot això també els dona com una mena de mentalitat i d'enfoc respecte cap a la vida, en general.
Sí.
Molt preocupant com a teixit social, jo crec.
Sí.
És un element de reflexió important, escolta, ja no només amb el món de l'administració, amb el món polític, perquè aquests ja estan instal·lats, ja no canviaran, sinó,
sí,
bueno, una altra vegada, una altra feina que ens cau,
sí,
a nosaltres.
Sí, sí.
Cap a la part de la societat, cap al col·lectiu, que mira més, doncs, amb mirada plural, amb prevenció i a projecció a futur.
Exacte. Exacte.
Molt bé. Bueno, hem d'anar acabant i us demano breument a les tres, si us plau, una recomanació a totes aquelles dones que han estat mares recentment o que ho volen ser en un futur proper, que perquè segueixin progressant professionalment i no facin un pas enrere, què els hi recomanaríeu que han de fer?
Bueno, jo els diria, primer de tot, no tirar mai la tovallola. Pactar amb el company o companya que tinguin. I per tal de repartir-se les tasques de manera estrictament igualitària. I sobretot, passi el que passi, no tirar mai la tovallola. La Rosa ho ha explicat molt bé. Jo no sé com ho vaig fer-ho, però sempre ens en sortim. Demanar un favor. Resistir i invertir diners amb les ajudes, que si necessites un canguro tal, però no mai deixar la feina perquè tens un fill, perquè llavors ja és tirar-te pel pedregal, ja no tornes a anar enrere.
Jo una mica en el mateix sentit, no renuncis mai perquè tinguis un fill a una oportunitat professional. Ja t'ho faràs. Segur que acaba sortint bé, però no renuncis mai a una oportunitat professional, perquè la vida també és teva i els fills són importantíssims. Vaja, i segurament és de les coses que estic més orgullosa d'haver fet en la meva vida, però tu també, o sigui, la teva, és molt important que tu també tinguis la teva realització personal. I això costa, no és fàcil. Però
molt bé, Esther.
Jo el que diria és, a veure, us afectarà. Punt. Això és així, és un fet. Pensar que ho compatibilitzarem i d'una forma fàcil i que tot fluirà, que ara els agrada molt que tot flueixi, no és veritat. O sigui, ho patireu?
No.
I després el que els diria és no caigueu una mica amb el parany que tu ets el sou complementari i em parlo sempre doncs, del
ara.
Sou dels diners i els torrons. És a dir, no, jo, el meu sou són les vacances i per tant puc treballar menys i puc fer jornada reduïda i puc acollir-me en aquest ERTO i cobrar el 50% del meu sou. No caigues en aquest parany. El teu sou és part de el complement familiar i per tant tens els mateixos drets i els mateixos deures. Per tant, fàcil no serà i prepara't per aquesta complexitat i per aquesta complicació.
Sí.
Moltes gràcies a les tres per les vostres aportacions i esperem que totes aquestes propostes serveixin per anar reduint aquesta bretxa salarial.
Moltes gràcies a
vosaltres. Anna, l'Observatori de la
Dona,
Esther
Casademont
i Rosa.
A
gràcies, fins la propera.
Gràcies.
Adéu.
Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous a Missió Web de 4 a 5 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona estem compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i de manera especial amb el número 5, que fa referència a la igualtat de gènere.
Aquest és el motiu que ens ha portat a constituir el primer Consell de la Dona en l'àmbit industrial i hem elaborat, juntament amb les empreses que en formen part, un protocol d'actuacions a promoure el sector.
Aquest protocol contempla accions concretes com diagnosticar la situació de gènere al polígon de la Zona Franca de Barcelona, afavorir l'accés de la dona en l'àmbit educatiu i laboral i actuar com a organisme de caràcter consultiu i d'assessorament per a polítiques d'equiparació de drets de la dona a l'àmbit de la Zona Franca. El document tindrà una vigència d'un any amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a 3.
Amb aquesta iniciativa treballem per impulsar la igualtat i la visibilitat del paper de la dona en un sector tradicionalment masculí. Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona estem compromesos amb la igualtat de gènere perquè estem compromesos amb la construcció d'una indústria més moderna, més igualitària, més productiva i més innovadora. I estem convençuts que només amb una perspectiva de gènere es pot construir la indústria del futur.
Som pioners, som referents, Consorci de la Zona Franca de Barcelona, compromesos amb la dona, implicats amb el futur de la indústria.
Tengo exactamente 4 días para arruinar una boda y robarle el novio a la novia.
Soy una mujer ocupada.
¡Corten!
Ser actriz no es nada fácil, pero grabar tu cuña de radio es muy sencillo.
¿Cómo?
El Club de la Radio. Búscanos y te asesoramos. Elclubdelaradio.com. Tu campaña de forma sencilla, rápida y económica. elclubdelaradio.com.
Ya puedes contratar tus campañas en Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en elclubdelaradio.com.
I ara, en Lideratges, com cada setmana, us presentem un cas de corresponsabilitat real. I per això avui ens acompanya Pep García, CEO i fundador de l'empresa Matchef, una pime global amb seu a Barcelona, magatzem a Llinars Park i fàbrica a la Xina, especialitzada en la creació de mobiliari plegable. Benvingut, Pep, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
Molt bé. M'agradaria saber, Pep, en el teu cas, sent director d'una empresa global que treballa amb la Xina, com has conciliat la feina i la família durant aquest confinament?
Ostres, doncs ha sigut una època extraordinària perquè des de l'inici de la meva llarga carrera professional no havia estat una setmana pràcticament sense viatjar i algunes vegades molt lluny. Però aquesta vegada pues, porto ja uns mesos que viatjo, quasi bé no viatjo o viatjo poquíssim, I la veritat és que, bueno, hem portat prou bé a nivell familiar.
I com ha estat, a més, dirigir l'empresa des de casa amb la família?
Doncs mira, nosaltres com que treballem amb Xina i treballem amb Turquia i ja estàvem acostumats a aquestes reunions virtuals i estàvem bastant habituats, no?, als Zooms i etcètera, doncs dirigir l'empresa des de casa ha sigut bastant fàcil perquè tots estàvem molt preparats. Quan ens vam haver de confinar, tots estàvem a punt per seguir treballant, estàvem bastant ben digitalitzats. Però, clar, llavors una altra cosa és com funciona la convivència a casa, no? La meva dona també és empresària i també ha treballat des de casa i tenim una filla que estava cursant l'any passat tercer d'ESO, també connectada online, o sigui que allò era com un centre de treball a casa nostra, era com un coworking, però ens ho hem organitzat molt bé, la veritat.
Molt bé. I quines han sigut les majors complicacions que heu tingut o com les heu solucionat?
Home, doncs aquí hi havia a vegades unes certes competències per als espais, no? Quin és el millor espai per tenir una conferència més còmoda o no, o el tema d'organitzar els horaris, no? Però jo penso que també ens ha comportat, i ara deixa'm ser positiu, ens ha comportat una altra manera de conviure a nivell familiar. Jo, per exemple, no estava habituat a dinar a casa, no?, cada dia, i això per mi m'ha sigut una experiència boníssima, no?, els dinars dels migdies, algo extraordinari, perquè jo tinc el despatx a Barcelona, no torno mai a dinar, no?, i les experiències del migdia, sempre sense veure les notícies, perquè això ens ho vam haver d'obligar, de no escoltar les notícies negatives perquè ens posàvem tristos i ens desanimàvem, doncs aquelles converses familiars les recordo com un moment una mica màgic.
Que bo, que bo. Bueno, doncs així, en el teu cas, ha sigut positiu i entenc que no teníeu problemes de connectivitat, d'internet i tot això, no?
No, sí, afortunadament.
Podíeu connectar-vos tots.
Sí, molt afortunadament teníem una bona línia de connexió a internet, cosa que s'ha fet ara, s'ha fet imprescindible, no? Perquè, clar, ara que se'n parla tant de teletreballar, però, bueno, jo crec que s'ha de millorar molt també amb la connectivitat, però amb una bona línia d'internet, la convivència familiar, diem que ha sigut bastant fàcil.
Molt bé. I heu hagut d'adaptar els horaris laborals en funció dels horaris dels treballadors que tenen fills a càrrec? Us heu trobat en alguna circumstància algun treballador que no podia... fills petits o dos pares a càrrec?
No, i tant, tenim aquests casos. El que passa és que, al final, la nostra feina tampoc és una feina que requereixi uns horaris. Com que tenim clients a tot el món i ja estem habituats a treballar amb hores amb els que ens podem connectar bé a Xina o bé a Latinoamèrica o bé a altres continents, a Austràlia, no? Que hi ha unes grans diferències horàries, estem una mica habituats a no fer un horari tan rigorós, no? Nosaltres sempre hem intentat des de l'empresa facilitar al màxim la conciliació de la vida laboral de les persones amb la vida professional, no? I per nosaltres sempre el nostre horari és bastant flexible. És a dir, que ens hem adaptat, jo crec, a nivell empresarial i a nivell personal ens hem adaptat bastant bé, no? I ara Vull dir, ara també comencem a tenir els problemes, no? Sense anar més lluny, la setmana passada una de les persones de l'empresa pues, té una nena que a la seva classe pues, va haver-hi un positiu i, bueno, i ens anem adaptant, vull dir que sobre la marxa anem trobant les solucions, però no ens afecta massa en el dia a dia, perquè estem bastant habituats a fer horaris així una mica adaptats a l'horari global dels nostres clients.
En el fons, la flexibilitat doncs, és positiva, no? per poder treballar amb teletreball i poder treballar a diferents hores adaptant a la circumstància personal de cadascú, no?
Efectivament. Al final, jo crec que ja ha passat a la història, no? Aquelles èpoques en què la gent estava, no? de 9 a 6 de la tarda, tots allà, i en un lloc físic, no? Jo penso que es pot treballar perfectament connectat des de qualsevol lloc. Jo, de fet, viatjo des de fa molts anys i sóc capaç de dirigir l'empresa a distància. És a dir, que jo penso que això són hàbits de treball, però que les tecnologies ens faciliten moltíssim aquesta flexibilitat, que és molt positiva.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pep, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies,
Pep García.
A vosaltres.
Pep García, CEO i fundador de l'empresa MagChef. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
I ara, per acabar el Lideratges d'avui, toca la secció Empresa en femení, l'espai del programa on volem donar a conèixer dones empresàries o en projectes d'emprenedoria. Avui tenim amb nosaltres a la Lídia Codinax, organitzadora d'events i relacions públiques i fundadora de la seva pròpia empresa i dels congressos Woman Evolution. Benvinguda, Lídia, al Lideratges. Com estàs?
Molt bé, Ari. Gràcies per convidar-me.
De res. Per començar, m'agradaria que ens expliquessis una mica la teva història, en quin moment i per què decideixes crear la teva pròpia empresa i dedicar-te a l'organització d'events.
Pues mira, jo vaig començar treballant al 96, vaig tindre la sort de la meva vida de trobar, hi ha gent que troba molt d'hora l'amor, jo vaig trobar el meu amor professional, la meva professió. I vaig començar al 96 a treballar com a relacions públiques a l'Hotel Ritz. L'Hotel Ritz pertanyia a la companyia del grup USA, vale, en aquells temps, i doncs vaig prendre carrera dintre d'aquest grup i vaig estar uns 10 anys portant les relacions públiques de l'Hotel Ritz i acabant portant les relacions públiques de tot el grup. I cap al 2006, Ari, és quan ja em surt la inquietud de muntar-me el meu propi projecte, de muntar els meus propis esdeveniments, la meva il·lusió, les ganes, la força, i va ser quan el 2006 vaig crear Lídia Codinax, la meva pròpia agència de comunicació, que ara fa 14 anys, i que, bueno, que jo animo molt sempre la gent jove a emprendre, i no tan jove, vull dir, emprendre, i si creus en el teu propi projecte, tirar endavant. I entremig, el 2014 va ser quan ja van començar a organitzar esdeveniments, sobretot relacionats amb dones, amb Maria Freiria, com molt bé coneixes, Ari.
Sí, sí. Molt bé. Explica'ns una mica de què va aquest event del Woman Evolution.
Pues el Woman Evolution fem ara la segona edició a Barcelona, vale? Aquest nou format s'ha de crear pues, el dia 8 d'octubre i és un esdeveniment on posem en valor el talent femení, potenciem el networking, continguts d'alt nivell. És tota una jornada al congrés aquest, que aquest any, degut a la situació que ens trobem actual, ho fem en un format híbrid. Un 50% presencial, que les inscripcions presencialment ja estan cobertes perquè ja hem arribat a l'aforament, i en streaming. És tota una jornada, Ari, que, bueno, que posem continguts del nivell de diferents àmbits, del sector de la salut, benestar emocional, empresa, emprenedoria. Tenim una taula amb més mentora d'exemples de dones emprenedores, vale? I tenim just l'Ajuntament de Sant Cugat, que aquesta taula va liderada per l'Helena Vila, a la qual ens explicarà tot el tema de recolzament que donen des de l'Ajuntament de Sant Cugat a l'emprenedoria i l'emprenedoria femenina.
Molt bé. I, a més, organitzes sopars, trobades sí. De singles...
De tot.
Fas moltes més coses.
Sí, organitzem, mira, en l'agència Lirio Codinact organitzem des d'esdeveniments per a empreses, corporatius, des de congressos. L'any passat, el 2019, vam organitzar 5 congressos, dels quals 2 eren Women Evolution a Barcelona i Madrid i 3 eren congressos internacionals, aniversaris per a empreses. I també, ja que som una agència de relacions públiques i porto tants anys dedicant-me a les relacions públiques i a les relacions humanes, que és la meva passió, posar en contacte a la gent m'agrada molt, pues ja fa temps que organitzem sopars de gent, que dic grups d'amics, de gent que es troba en un moment de la seva vida, pues, per coses que passen la vida, que estan sols i necessiten conèixer gent. I les ciutats són molt fredes i es troben sols. I el que poso jo és... faig que es trobi gent, els connectem i que facin amistat. I és gent d'un cert nivell cultural, que té ganes de conèixer altra gent i de passar un rato agradable. I organitzem aquestes trobades, sopars, alguna festa... ara, doncs, amb el tema del Covid, s'ha paralitzat una miqueta, però sí que n'hem començat a fer amb terrasses i amb aforaments limitats, ara, també.
Molt bé. I com la gent, si es vol apuntar, com ho ha de fer?
Mira, si es vol apuntar, aquí, si m'envien un correu a lidia@lidiacodinacs.com o bé anant a la meva pàgina web, que és Lidia Codinacs, ¿vale? A la pàgina web és www.lidiacodinacs.es. I pel tema del Women Evolution, poden anar a la pàgina web del Women Evolution, que és womanevolution.es, i poden veure tots els esdeveniments i es poden inscriure. I si volen més informació, ens poden enviar un correu, repeteixo, a lidia@lidiacodinacs.com.
Molt bé. I amb la teva experiència com a emprenedora, com veus el paper de la dona dins de l'àmbit empresarial?
Pues, mira, Ari, aquesta pregunta m'agrada que me la facis, perquè hi ha unes dades que estan més que demostrat, les dades de l'Observatori de l'OCDE Cambra de Barcelona, que les empreses liderades per dones són més sostenibles, gestionen molt millor la diversitat de talents, integren més el talent femení i obtenen millors resultats. Per tant, una dona emprenedora és una peça per mi essencial en el creixement econòmic d'un país.
Molt bé. I per acabar, vols fer alguna recomanació a les nostres oients que estan plantejant-se muntar una empresa?
Pues sí, jo les animo. ¿Vale? Per mi va ser una... Òbviament, si no hagués tingut el meu bagatge, la meva trajectòria professional, ¿vale? A mi em va anar molt bé, però el que tenia moltes ganes, il·lusió, creia en mi mateixa, creia en el meu projecte, i jo les animo que ho provin. ¿Vale? Jo ho vaig provar i no sabia si m'aniria bé o no, però ho vaig provar i és una de les decisions que em sento molt més orgullosa de la vida. I també, Ari, que no tots són flors i violes, que hi ha moments bons i hi ha moments no tan bons, però que de tot te'n surts i de les coses que no t'agraden tant n'aprens, ¿vale? Amb positivisme i amb il·lusió. Sobretot a la vida les coses van endavant.
I en aquests moments que hem tingut el confinament i la pandèmia, que ens hem trobat aïllats, com creus que la gent es pot seguir relacionant a través de tots aquests congressos que organitzeu, a través d'associacions? Quina creus que és la millor manera?
En aquests mesos tan confinats, ¿vale? Ens vam haver d'adaptar tecnològicament, aprendre ràpidament les noves tecnologies. ¿Vale? Jo et dic, soc bastant negada i m'he hagut de posar les piles a 1000 per hora. I ens hem reinventat, o digue-li com vulguis, i sí que hem mirat de no perdre el contacte amb la gent a través dels, digue-li Zoom, digue-li trobades virtuals, i anàvem fent xerrades, però d'una manera més personal i que no fossin tan fredes, amb grups de gent, que ens coneguéssim uns amb els altres a través de la pantalla, i ha estat una manera de no perdre el contacte amb la gent, de no quedar tan confinats, ha estat la nostra sortida. I ara, en la situació que ens trobem, fem coses híbrides. Alguna cosa presencial, perquè ens hem de veure, necessitem veure'ns, necessitem tocar-nos no, però veure'ns sí, i també continuem fent coses online, ¿vale? Ho combinem ara, actualment, i desitgem que no ens tornin a confinar.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Lídia, per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres la teva experiència. Molta sort amb el Women Evolution i endavant amb tots els teus events.
Lídia Codinacs, gràcies, Ari.
Lídia Codinacs, organitzadora d'events i relacions públiques i fundadora de Lídia Codinacs i Women Evolution. Fins la propera.
Gràcies. Adéu.
Adéu. B. Bé, i ara ja ens toca acomiadar-nos donant-vos, com sempre, les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Us recordo que el Lideratges s'emet cada setmana via web els dijous per la tarda de 4 a 5 i via ràdio en FM els dissabtes de 6 a 7 del matí. També us animo a seguir el nostre programa a les xarxes socials de Onda Cero Catalunya amb el hashtag Lideratges i a deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes per temàtiques que vulgueu que toquem. Estem a Facebook, Twitter i Instagram. Us hi esperem. Fins la propera.
A Onda Cero Catalunya, Lideratges, el programa dedicat a la dona i al seu entorn professional.